és un podcast del...
Super 3!
Història. Cada país té la seva festa nacional. És un dia assenyalat en què es commemora un fet important de la seva història. Per exemple, a França, la festa nacional se celebra el 14 de juliol. Va ser aquesta data, però de l'any 1789, quan el poble francès es va alçar en armes, va prendre la fortalesa de la Bastilla i va tombar el poder absolut del rei. Aquí, a Catalunya, ja sabeu que la Diada Nacional és l'11 de setembre, perquè aquell dia de l'any 1714, Barcelona va caure en mans de les tropes enemigues de Felip V, que feia més d'un any que l'assetjaven. Aquella derrota es recorda com a símbol de la resistència del poble de Catalunya, que va lluitar fins al final per defensar el seu país. I sabeu quin és el dia festiu del País Valencià? Doncs allà celebren la Diada Nacional el 9 d'octubre. Aquesta data commemora el dia que el rei Jaume I, el Conqueridor, va entrar triomfant a la ciutat de València fa una pila d'anys, el 1238, després d'un llarg setge.
Però si Jaume I va poder entrar victoriós a la ciutat de València, va ser, en gran part, per la seva esposa, és a dir, la reina. Ella és la nostra protagonista d'avui, ja que sense la seva acció política, la història de Catalunya i del País Valencià haurien estat molt diferents. Estem parlant d'una governant molt respectada, que no va viure pas a l'ombra del seu marit, sinó que va col·laborar braç a braç amb ell per tirar endavant molts projectes, com, per exemple, la conquesta de València. Una reina que va ser molt estimada. Una monarca molt intel·ligent, dotada per al joc de la política i per a la diplomàcia, en plena edat mitjana, que va ser una època dura i difícil. Una dona que va fer història. Sabeu de qui us estem parlant? De la reina Violant d'Hongria. Viatgem fins a l'època medieval, concretament a principis del segle XIII. Estem en temps de castells, catedrals i monestirs, reis i reines, cavallers amb armadures i monjos guerrers, batalles i conquestes. De tota aquesta època en sabem força coses, perquè hi va haver reis que ho van voler deixar tot per escrit. Volien passar a la història dient la seva. És el cas, per exemple, del rei Jaume I el Conqueridor. Al llibre dels fets s'hi narra la seva vida i, sobretot, les seves victòries i les seves grans conquestes. Gràcies a aquestes cròniques, podem comprovar la importància que va tenir la nostra protagonista.
Però abans d'arribar fins aquí, haurem de tirar una mica enrere i una mica lluny de casa nostra. Anem fins als vols de l'any 1215, ara fa més de 8 segles. A Hongria, a l'altra punta d'Europa, hi havia un rei que havia quedat vidu de la seva primera esposa. Es deia Andreu II i es va tornar a casar. Aquest cop amb Violant de Courtenay, que era neboda de l'emperador de Constantinople. D'aquella unió va néixer la nostra protagonista, a qui van posar el mateix nom que la seva mare, la princesa Violant.
I jo també seré reina algun dia?
Jo em penso que sí, filla. Segurament algun dia seràs reina.
Això vol dir que m'he d'enamorar d'un príncep, oi?
Aquest és un tema delicat. Has de saber, menuda, que els fills i les filles dels reis no tenen dret a casar-se per amor.
I què vol dir això?
Qui forma part d'una família tan important com la família reial té molts beneficis, com ara viure i créixer sans, amb bona educació, ben protegits... però clar, també té algunes responsabilitats.
A què us referiu?
Que el dia en què t'hagis de casar, el núvi te'l triarem nosaltres. Procurarem que el teu matrimoni sigui el millor per al nostre país i tant de bo també ho sigui per a tu.
Ja ho veieu? Les unions matrimonials entre les famílies reials de diferents països tenien ben poc a veure amb l'amor i els sentiments. Més aviat era un mecanisme per fer aliances, per ampliar els dominis o fins i tot per signar contractes de pau entre territoris en una època tan guerrera i plena de conflictes com l'edat mitjana. I d'aquesta manera, la petita Violant va anar creixent, sabent que algun dia li dirien amb qui s'hauria de casar. Per tant, va ser educada per convertir-se en una bona reina el dia de demà.
I què vol dir que va ser educada per ser una bona reina? Doncs que, tradicionalment, la figura de la reina tenia unes obligacions molt concretes. Per exemple, havia de ser cortès i assenyada, molt religiosa i també caritativa, o sigui, preocupada pel benestar dels seus súbdits. I tot això ho inculcaven a poc a les princeses, que havien de transmetre una bona imatge de la seva família reial. Així doncs, la joveneta Violant va anar creixent fins que, finalment, ja va tenir edat per casar-se.
Violant, ha arribat el gran moment.
Sí, ja ho sé. Compliré amb el que em demaneu.
Ben fet, filla. Honoraràs la família. Estàs il·lusionada?
Sincerament, no. Comprendreu que una jove com jo no hi entén de casar-se per fer aliances polítiques. I si depengués de mi, ja us dic ara que m'hi negaria i no m'hi podria obligar.
Sí, ja ho sé, ja ho sé. Tens molt caràcter.
El necessito, el caràcter. Perquè sí, em casaré amb qui em digueu, però no penso ser una titella. Si sóc reina, ho seré amb tots els ets i uts i, per tant, governaré. No estic feta tan sols per donar llum al futur hereu d'un tron i viure submís als capricis de cap home, encara que sigui el rei.
Ets enèrgica i també molt intel·ligent. Ens ho has demostrat molts cops. Tingues paciència i segur que tot anirà bé.
Bé, digueu-me, qui és ell? Qui heu triat?
El rei de Catalunya i Aragó, Jaume I. I no l'hem escollit nosaltres, sinó que ha estat el papa Gregori. Ens ho ha comunicat el bisbe, que ja ho ha arreglat tot perquè la boda se celebri ben aviat.
Doncs que així sigui.
El rei Jaume I feia uns anys que havia dissolt el seu matrimoni amb la seva primera esposa, Elionor de Castella, perquè heu de saber que ell tampoc no havia triat pas la seva núvia. El pobre s'havia hagut de casar quan només tenia 13 anys, per tal de poder heretar les terres de Catalunya i l'Aragó. Havia tingut un fill amb l'Elionor, però no se l'estimava gaire. Ara que tenia 27 anys, tornava a estar solter, i per això va demanar al papa Gregori que li trobés una bona candidata per a complir les tasques pròpies d'una reina.
Heu de saber que, en aquell temps, a Europa hi havia dos blocs que no eren gaire amics. D'una banda hi havia els aliats del papa de Roma, a Occident, i de l'altra, els aliats de l'emperador de Constantinoble, a Orient. Des del Vaticà, van pensar que una bona manera de reconciliar els dos bàndols podia ser un casament entre ells. Així es va pactar la boda entre Jaume I, fidel al papa de Roma, i Violant d'Hongria, neboda de l'emperador de Constantinoble.
Les noces es van celebrar el 8 de setembre del 1235 a la catedral de Barcelona. Ell era un jove molt ben plantat i Violant ja era tota una dona que rondava la vintena. Segons diuen les cròniques, la seva bellesa va encisar el jove rei des del primer moment. Aquell enllaç va ser un dels esdeveniments més importants de l'època. Se'n va fer ressò tota Europa, ja que Violant estava vinculada amb altres famílies reials de noble llinatge. Per exemple, era cosina del rei francès Lluís IX i tot plegat apropava la corona d'Aragó a França.
Tal com havia dit els seus pares, la reina va mostrar des d'un bon començament al seu marit que era una dona enèrgica i amb un caràcter fort, molt intel·ligent i dotada per a les arts.
Violant, t'he de confessar que al principi no les tenia totes amb la nostra unió.
T'entenc, Jaume. Amb això dels matrimonis reials no saps mai quin tipus de parella et tocarà.
És talment com dius. Però com més et conec, més m'agrades. Em penso que hem fet sort.
M'alegra sentir aquestes paraules. Però et noto intranquil.
Sí que ho estic. Però no pateixis, eh? Que no té res a veure amb tu, de veritat.
I doncs?
Ai, doncs ja saps que estem avançant cap al sud, conquerint territori valencià als musulmans. Però els meus consellers discuteixen per decidir quina és la millor estratègia cada passa. I això em trau la son.
Ho sé, us he sentit debatre i tots tenen les seves raons. Però, si m'ho permets, jo també hi voldria dir la meva.
Ho dius de debò?
Des de petita que he viscut escoltant els millors consellers del meu pare. I si confies en mi, penso que puc ser de gran utilitat.
I tant si confio.
Doncs et dono la raó. Hem fet molta sort, tu i jo. La relació entre el rei i la reina era molt estreta. Violant, que exercia una forta influència sobre en Jaume, va acabar fent de mediadora i de consellera principal en conflictes amb una gran rellevància. No tenia cap problema per prescindir dels luxes de la cort i, en lloc de quedar-se a palau ben protegida i cuidada, acompanyava el rei Jaume en les seves campanyes. Fins i tot estant embarassada. Més d'un dels 10 fills que van tenir van néixer en tendes de campanya, mentre eren en alguna de les seves conquestes.
L'episodi on la mà de la reina Violant va ser realment clau va ser en la conquesta de la ciutat de València, que va ser, precisament, un dels triomfs més sonats d'un rei a qui coneixem com el Conqueridor. El rei Jaume, en un principi, era partidari de fer cas dels seus col·laboradors i consellers. Ells apostaven per entrar a la ciutat i arrasar-ho tot per tal de treure'n el màxim profit molt ràpidament. Però Violant no ho veia clar i tenia una altra idea.
De debò que vols passar la història com un rei que va destruir tota una ciutat sense deixar pedra sobre pedra, assassinant milers de soldats i ciutadans?
Conec l'emir musulmà de València. Les tropes d'en Zayan són ferotges i el seu exèrcit poderós.
Si és tan poderós, per què fa 5 mesos que no surten de la ciutat?
Doncs perquè nosaltres tenim més homes i més artilleria i els tenim envoltats.
I això no et penses que ho deu saber, en Zayan?
Què vols dir?
Que ja ha perdut, i ho sap. Però depèn de tu passar la història com un destructor o com un rei noble que va permetre que l'enemic es rendís sense vessar sang.
Vist així?
Tantes morts et pesaran a la consciència. Creu-me, és molt millor arribar a un pacte. També aconseguiràs salvar la vida de molts dels teus que moririen en l'assalt. M'ofereixo a fer la mediació per negociar les condicions de la rendició.
Ets intel·ligent i tens el do de la paraula. Fem-ho com tu dius, doncs. Però no ho diguem encara a tots els meus consellers.
I estic d'acord.
Ara mateix ordenaré que organitzin una reunió secreta amb els negociadors de Zayan.
I així va ser com Violant d'Hongria va convèncer el rei Jaume de pactar la rendició de l'enemic. Tal com ell havia predit, Zayan ibn Mardanish, el cabdill islàmic que s'havia atrinxerat a la ciutat de València amb els seus exèrcits, va preferir rendir-se, i així es va evitar una carnisseria per part de les tropes cristianes. D'aquesta manera, el 9 d'octubre del 1238, Jaume I va entrar triomfal i amb tots els honors a la ciutat de València.
Tenies raó, Violant. Molt millor entrar així triomfant i amb l'espasa guardada dins la beina.
Jaume, junts aconseguirem tot allò que ens proposem.
Violant estava molt dotada per al joc de la política i per a les negociacions diplomàtiques i es va guanyar a pols un lloc destacat al govern de Jaume I. Va ser la primera consellera i assessora i la confident més íntima d'aquell que encara avui és considerat el rei més gran de la corona catalano-aragonesa.
El rei Jaume I sempre va confiar molt en ella i el llibre dels fets que va deixar escrit va reconèixer les seves aportacions polítiques. Per exemple, que va tenir un paper clau en les negociacions per establir una pau duradora amb el Regne de Castella, cosa que semblava impossible, i també en les converses amb l'ambaixador del cabdill musulmà, Al-Azraq, un rebel incansable que va ser l'enemic etern de Jaume I.
Jaume I i Violant van compartir 15 anys de vida, fins que la reina va morir després d'una llarga malaltia. Però abans, es va assegurar que cadascun dels seus fills heretaria el que li corresponia. Va morir al santuari de Sales, a Osca, l'any 1251. Tenia només 36 anys. Va ser sepultada, segons la seva última voluntat, al monestir de Santa Maria de Vallbona, a l'Urgell, del qual havia estat benefactora. El rei Jaume va encapçalar la comitiva que va acompanyar les seves restes i el fèretre va ser dipositat al presbiteri del temple, on el podeu anar a visitar. Ja veureu que és un indret molt bonic.
En un món en què la història ha estat escrita per homes i per a homes, massa cops es desconeixen les vides de les dones que hi havia darrere d'aquells grans senyors. Molts cops en sabem ben poc d'elles, perquè els seus camins transcorrien a l'ombra. Violant d'Hongria potser no ha passat als annals de la història com la gran reina que va ser, tot i que les seves tasques van ser crucials per a la història de la nostra nació. Però sempre se la considerarà una de les figures més rellevants del govern de Jaume I, el seu marit. Violant va ser, sens dubte, una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Violant d'Hongria, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3CAT.